El cafè de la ràdio.
La Federació Empresarial del Metall té nova presidenta. Es tracta d'Alícia Bosch, també presidenta del Centre Metal·lúrgic i col·laboradora habitual del cafè de la ràdio. Bosch assumeix el càrrec en substitució de Carlos Garriga després d'una renovació de la Junta de la FEM, que també ha comportat la incorporació d'Antoni Abad, exvicepresident de la CECOT, com a vicepresident primer. També formen part de la direcció de la Federació Frederic Dalmas, com a vicepresident segon, i en representació de la UPM del Vallès Oriental, i August Serra, en representació també del Centre Metal·lúrgic. Ocuparan el càrrec fins l'any 2028. En declaracions a Ràdio Sabadell, Alícia Bosch ha subratllat el lideratge de la demarcació de Barcelona en el sector metal·lúrgic.
Estaríem parlant de que la província de Barcelona lidera el nombre d'empreses del sector metall versus, a més, els treballadors, totes les persones dedicades laboralment parlant al món del metall. Després, si ho aterrem en concret, el Vallès és una de les altres àrees de comarcals, d'alguna manera, catalana, amb un pes molt específic.
La Federació Empresarial del Metall és una entitat que aplega les tres patronals metal·lúrgiques més representatives del Vallès i actualment està integrada per més de 7.000 empreses. Un 37% dels autònoms de Catalunya són dones, és a dir, 3-4 de cada 10. Un percentatge que situa el Principat al 8è lloc de la Unió Europea respecte al pes de les dones en aquest segment econòmic. Ho determina un estudi del Departament d'Igualtat que assenyala que les principals preocupacions de les dones són la gestió del temps, la conciliació, les dificultats econòmiques i la maternitat. En parlem amb Elisabet Bach, presidenta de Pimec Autònoms. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del programa.
Hola, molt bon dia i gràcies per convidar-nos.
Què explica del nostre sistema econòmic o com ens defineix el fet que 4 de cada 10 autònoms siguin dones?
Home, doncs ens diu que el nostre col·lectiu com a dona autònoma doncs s'ha anat incrementant en els últims anys. Des del 2020 fins aquí doncs l'increment ha sigut molt important i a més vol dir que a nivell laboral no només ens incorporem en el mercat per compte aliena, sinó també de mica en mica en el mercat autònom, no? En aquest cas.
Clar, i això entenc que també explica, per tant, que la dona comença a conquerir, no?, tots els espais de la plana econòmica, també en l'àmbit dels autònoms i en l'àmbit de l'emprenedoria, no?, que moltes vegades es parla que l'emprenedoria també té rostre de dona, no?
Sí, de mica en mica anem transformant doncs, aquesta part ja d'empresa en funcionament i consolidada, també amb rostre de dona, com dius. Tot i que amb emprenedoria, quan mirem les etapes de la intencionalitat de ser emprenedora, tenim una situació més de paritat que no pas en el col·lectiu de dona autònoma, que encara estem amb aquest rati que no arriba encara al 40%.
Pel que fa als segments, al perfil o als sectors on les dones són més presents, quins són?
Les dones estem molt presents en el sector serveis i dintre del sector serveis, en tot el que té a veure amb serveis a les persones, comerç, hostaleria i una part també amb serveis a les empreses. De fet, l'altre sector on estem presents és la indústria, però hi ha amb moltíssima diferència respecte al primer sector. Per tant, us diria que bàsicament sector serveis i amb molta atenció a les persones.
Uh-huh. I aquells espais on la dona no acaba d'entrar-hi?
Els espais on la dona no acaba d'entrar-hi són sectors molt masculinitzats, com us deia, doncs, una part de la indústria, el sector de la construcció, i el sector primari, la dona també hi és present, però moltes vegades la titularitat de l'explotació recau amb l'home. Per tant, tot i que solen ser explotacions doncs, familiars, diguem que la dona està més en segon terme. I també el sector primari és un sector que en els últims anys, per la pròpia evolució del sector, està disminuint amb el que és presència d'autònoms tant amb homes com amb dones.
Hi ha uns perfils d'edat també molt concrets? És a dir, són les dones més joves les que estan posant-se més en l'àmbit de l'emprenedoria o no tenim per què mirar-nos-ho així?
Quan mirem el perfil de dona autònoma, no tant l'emprenedoria, sinó la persona que ja, diguem, firma l'alta i ja té l'empresa en funcionament, quan mirem el conjunt del col·lectiu, veiem que les franges extremes, és a dir, de més de 55 anys i les de menys de 24, tenen el sentit contrari. És a dir, la de més de 55 anys està incrementant i està incrementant de manera relativament... És a dir, està guanyant pes amb el que és el conjunt de les dones autònomes i, en canvi, la franja de menys de 24 anys doncs està baixant el seu pes, és a dir, ha passat d'un 5% a un 1,5% en l'últim any, amb la qual també ens preocupa què està passant amb aquestes franges més joves. Però és que, de fet, el perfil de dona autònoma té uns trets diferencials respecte al conjunt dels autònoms o dels homes, en aquest cas, que necessita unes polítiques diferencials. I si no es van implementant, doncs diguem que les dones ho tenim més difícils per ser autònomes que la resta del col·lectiu.
Per què?
Doncs perquè, mira, el col·lectiu d'autònoms ens caracteritzem per tenir una jornada important de treball, és a dir, la majoria d'autònoms, homes i dones, treballem més de 40 hores. Però les dones, en aquest cas, quan arriben a casa també tenen una doble jornada a nivell, doncs d'atenció a la llar, atenció als fills, atenció a les persones dependents. I, a més, unit a que les condicions econòmiques solen ser pitjors que en el cas també d'homes autònoms. És a dir, el que tenim en el món laboral de doble càrrega i de escletxa salarial també es tradueix això en el món autònom. Llavors, això fa que moltes dones facin malabars en el temps i aquesta gestió del temps, que és un dels temes que més preocupen a les dones i com s'organitzen, doncs fa que moltes vegades es tradueixi en que els negocis van segons la dona pot treballar o no, o a vegades hi disminueixen la dedicació, és a dir, genera molts costos ocults que comporta sovint doncs, cotitzacions baixes, males prestacions o fins i tot renúncies, com en el cas de les dones joves que a vegades renuncien a la maternitat per poder tirar endavant el seu projecte. No? Llavors, clar, això són costos a nivell vitals molt importants que fa que un es plantegi pues, si tira endavant el projecte o no.
Mm-hmm. Clar, ara comentava no, aquesta qüestió del fet doncs, que una de les qüestions que han posat damunt la taula també en aquesta enquesta és quines són les qüestions que preocupen a les dones. No? Hi ha la gestió del temps, hi ha la conciliació, hi ha les dificultats econòmiques i la maternitat. De la gestió del temps en parlàvem ara, entenc que també vinculada a aquesta conciliació, no?
Sí, perquè és clar, si tu et trobes que com a dona ja estàs treballant de 49 o 50 hores la setmana, llavors, a més, arribes a casa i has d'atendre la casa, has d'atendre els fills, si hi ha persones dependents. Un 40% de les dones diuen que ho assumeixen tot elles. És a dir, la bona notícia és que hi ha un 60% que diu que s'ho reparteixen segons la disponibilitat de cada persona de la família.
Això li anava
però
a dir, que clar,
un 40%
final
diuen que assumeixen elles. Perdó?
No, que li anava a dir això, que al final no estan soles, no? En molts casos, potser en alguns sí, però que al final també hi ha un problema, suposo que és el que deia al principi, no? Que calen polítiques que vagin també en la línia de canviar aquests rols.
Clar,
no?
Clar, aquí hi ha tot un tema de situació estructural social que hem d'anar canviant i, per tant, calen polítiques que vagin explicant doncs, el per què s'ha d'anar canviant i que vagin introduint això en termes culturals. Calen polítiques que, mentre això no es canvia, recolzin aquesta situació de cures i dependència que tenen les dones perquè no caigui tot sobre les seves espatlles i, per altra banda, calen polítiques que també ajudin a impulsar els negocis de tal manera que puguin agafar una continuïtat i un volum que permeti doncs, aquestes suports que també necessiten les famílies doncs, també assumir-los a través dels ingressos del negoci, no? A través de les nòmines que s'apliquen, perquè si no tenim condicions laborals molt dolentes en relació a el que és el col·lectiu per compte d'altri, no? Amb unes jornades més apretades i amb unes pitjors condicions econòmiques. Llavors, això fa que tot arreu hi hagi moltíssima pressió i que a vegades costi tenir continuïtat amb els negocis.
I com s'ha de viure aquesta realitat? Com s'ha de canviar aquesta realitat?
Doncs, com dèiem, impulsant polítiques en aquests tres àmbits. Per una banda, hi ha tot un tema cultural que ja s'està implementant, tant per les polítiques que es fan com per la mateixa tarannà de les persones. Moltes vegades ens trobem doncs, parelles que per exemple, doncs, el marit et diu no, jo és que no puc quedar a les tardes perquè vaig a recollir els fills a l'escola. Això és un tema que cada vegada és més recurrent, no? Per tant, jo crec que socialment estem fent un canvi lent, però s'està fent. Per altra banda, hem de tenir unes infraestructures, sobretot en zones que no són tan urbanes, on hi ha molts més serveis, on, per exemple, hi hagi residències o llars d'infants o escoles amb un horari que els fills, doncs, si la família no pot atendre amb un horari concret els fills, doncs puguin estar una mica més a través d'algun extraescolar, que això pugui estar finançat, que la dona, quan ha de ser mare, per exemple, pugui tenir algun tipus d'ajut per contractar una persona amb temps per formar-la, de tal manera que aquell negoci no tingui una engegada i una parada, segons si pot fer un permís o no el pot fer, no? I sobretot que tots aquests serveis i infraestructures siguin accessibles i sigui senzill de poder-hi accedir, que siguin propers. I llavors, finalment, tot el tema de potenciar els negocis, des del que són potenciar els assessoraments, o fins i tot, estic pensant en sectors públics, no? Doncs si poden canalitzar demanda, no? Quan a vegades han de fer subministres, doncs, pels municipis, doncs, home, que primer mirin que aquests subministres o aquests serveis es facin en el seu propi municipi, que al final aquells són els negocis que paguen impostos. Per tant, hi ha d'haver-hi tota una sèrie de polítiques que afavoreixin tot aquest desenvolupament. Tot el tema també posar dones al lloc de comandament perquè aquestes decisions es prenguin amb clau femenina, també. I, sobretot, visibilitzar tot el valor que porten aquests negocis, especialment aquests liderats per dones, perquè realment socialment en siguem conscients i també socialment recolzem, doncs, que aquests negocis es mantinguin i creixin.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tot plegat a l'Elisabet Bach, presidenta de Pimec Autònoms. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu.